Punt7 Ràdio presenta Cinèfils en acció amb Laura Matallana, Sergio Montesinos i Joan Soler.
Molt bona nit als cinèfils. Tornem a ser aquí per seguir informant i gaudint del cinema, així que no perdem més temps i comencem.
Notícies.
Universal Pictures està planejant un reinici de la seva franquícia de La Mòmia. Segons informa Variety, l'estudi no vol esperar massa per dur a terme aquest projecte i per això ha posat el guionista de Prometheus, la prequela d'Alien que ha dirigit Ridley Scott, John Spice, a treballar en el guió del film. Universal va estrenar la cinta original de La Mòmia el 1932 i aquesta li van seguir quatre seqüeles fins al 1944, The Mummy's Hand, The Mummy's Tomb, The Mummy's Ghost i The Mummy's Curse. Més tard, en 1955, l'estudi va estrenar Abbott and Costello Meet the Mummy, moment en el qual la franquícia es va prendre un gran descans fins al reboot del 1999 The Mummy. Dirigida per Stephen Sommers i protagonitzada per Brendan Fraser i Rachel Weisz, La nova mòmia va ser seguida per El regreso de la mòmia el 2001 i La mòmia, la tumba de l'emperador dragón el 2008. Després arribaria l'spin-off amb el personatge del rei escorpión el 2002. La cinta va tenir dues seqüeles llançades directament al mercat domèstic, l'última, aquest mateix any, amb El rei escorpión 3.
El director alemany Roland Emmerich es troba en negociacions per fer-se càrrec de White House Down, drama d'acció descrit com un encreuament entre La jungla de cristal i Air Force One, que narra l'assalt que duen a terme un grup de paramilitars a la Casa Blanca que ja ha destruït el cineasta de Independence Day i 2012. Un projecte que no té res a veure amb Olympus Has Fallen, també anunciat recentment, i l'argument del qual parteix d'una premissa molt similar. Sony Pictures ha pagat un total de 3 milions de dòlars pels drets d'aquest guió escrit per James Vanderbilt, guionista de títols com Basic, Zodiac, Salt o The Amazing Spider-Man, la possible seqüela dels quals ja està desenvolupant al costat del director Mark Webb i que compagina amb la reescriptura del llibret del nou Robocop. Amb un rodatge previst per a la propera tardor, en cas de prosperar les negociacions, aquest podria ser el següent film d'Emmerich després del seu fracàs artístic i comercial d'Anonymous, film estrenat l'any passat amb més pena que glòria. No obstant, el director de Stargate o Godzilla treballa el seu entorn a Singularity, projecte del que es desconeix detall algun, però ja compta amb la data d'estrena per l'1 de novembre del 2013.
Dos nous actors han signat per al proper llançament, A Good Day to Die Hard. Segons informa Variety, Sebastian Koch i Julia Snyder han signat per interpretar els rols de vilans, interpretant els papals de Komarov i Irina respectivament. Tots dos s'uneixen a Bruce Willis, novament en el seu paper de John McClane, i Jai Courtney, que interpretarà el seu fill, Jack. La història serà la següent. Des de la primera jungla de cristal, el 1988, John McClane sempre s'ha trobat en el lloc equivocat en el moment equivocat, amb unes habilitats i una actitud que li han convertit en l'últim home a quedar en peus i en l'enemic número 1 dels terroristes de tot el món. Ara McClane s'enfronta al seu major desafiament, aquesta vegada en un escenari internacional en el qual el seu distanciat fill, Jack, es troba tancat en una presó per un líder rus. Pare i fill hauran de treballar junts per mantenir-se vius i lluitar per alguna cosa tan essencial al nostre temps com és la democràcia. Koch és conegut principalment pels seus papers en La vida de los otros, El libro negro i Sin identidad, mentre que Snyder, una reconeguda model russa, realitzarà el seu debut en anglès al cinema. La cinta, dirigida per John Moore, començarà la seva producció el juny, amb vistes a una estrena que arribarà el 14 de febrer de 2013.
Recentment estrenada a Espanya i als Estats Units, la superproducció Ira de Titanes, on no obstant això té un paper secundari a l'espera que s'estrenin Battleship o Taken 2, La Venganza 2 aquí a Espanya, entre d'altres, Liam Neeson suma dos nous projectes a una agenda a la qual últimament no li dona molta treva. En primer lloc, Neeson es troba en negociacions per donar vida al protagonista de Senator Stop, thriller d'acció i suspens de la Dark Castle de Joel Silver, productora de la pel·lícula també protagonitzada per l'actor irlandès de Sin identidad, i l'argument de la qual segueix a un marxant fora de servei que es troba en una situació delicada a bord d'un vol internacional. El projecte anunciat el passat estiu i que, per variar, es ven com una variant de La jungla de cristal, s'ha dirigit per Jeff Baddell a partir d'un guió escrit pels novells George Richardson i Chris Roach. D'altra banda, el nom del protagonista de Infierno Blanco ha estat confirmat pel propi Paul Haggis com un dels protagonistes de la qual finalment serà la nova pel·lícula, Third Person. Neeson encarnarà en aquesta ocasió a un escriptor que s'enamora perdudament d'una periodista que es dedica a cobrir esdeveniments socials, paper que serà interpretat per Olivia Wilde. Per la seva banda, Jude Law és un dels altres noms que sonen com a possibles per aquest mateix film. Qui sap si, tal vegada com aquest tercer home del títol, que a Gis li agradaria poder rodar aquest mateix estiu.
Les sèries.
Des dels seus començaments, Sons of Anarchy ha destacat per l'elecció dels convidats per a les seves noves temporades, per la qual cosa no és d'una sorpresa descobrir que aquesta tradició es mantindrà en la cinquena temporada d'aquesta sèrie. Això es deu al fet que en les últimes hores va ser confirmat que Jimmy Smith tindrà una participació regular durant tota la temporada interpretant a Nero Padilla, un home que es converteix en un perillós mentor per Jax, interpretat per Charlie Hunnam. Encara que Smith ha interpretat vilans en el passat, recordant especialment el paper de Miguel Prado en Dexter, aquesta serà una de les primeres vegades que ho veurem amb un look més brut, ja que el seu personatge és presentat com a part d'una banda propera a Sam Crow. De moment no es coneixen més detalls sobre Padilla, encara que es diu que tindrà un camí similar a Jax, en el sentit que també vol deixar la vida il·legal, la qual cosa segurament serà un punt bàsic en la seva relació. La cinquena temporada de Sons of Anarchy serà estrenada al setembre per FX.
La darrera setmana, Antena 3 va estrenar la nova sèrie de misteri i suspens Luna, el misteri de Calenda, protagonitzada per Olivia Molina, Fran Perea i Belén Rueda, que va ser seguida per 3 milions i mig d'espectadors. L'actriu madrilenya confessava a un dels programes estrelles de la casa que estava molt nerviosa després de la seva tornada a la petita pantalla, ja que l'audiència no perdona. Sabemos que si la serie en el tercer capítulo no funciona directamente la quitan y se acaba este gran proyecto hecho con tanta ilusión y formado por tantas personas, confessava. De moment ha aconseguit unes bones xifres, haurem d'esperar com avança i si finalment es consolida com una de les sèries revelacions de l'any. Per qui no sàpiga de què va, està ambientada al segle XIX i explica la història d'una jutgessa que és enviada a un petit poble a investigar una sèrie de misteriosos esdeveniments, entre els que es troba la desaparició del seu marit.
Juego de Tronos, basada en la novel·la del mateix nom de George R.R. Martin, ha estat una de les sèries més reeixides durant aquest any, tant a nivell de la crítica com de públic, i és molta l'expectativa que hi havia per la segona temporada, que va començar fa unes setmanes. Durant la primera temporada vam tenir la possibilitat de veure una fantasia medieval que se centrava en les lluites que es disputaven per obtenir el destacat tron de ferro dels set regnes, en la qual abunden personatges de tota classe que d'una o d'una altra manera estan vinculats als jocs de traïcions i estratègies que giren entorn del poder i del regnat. Un d'aquests personatges és Tyrion Lannister, el menor dels germans Lannister interpretat per Peter Dinklage, que té la particularitat de ser nan. Els Lannister són una adinerada i noble família acomodada per Lord Tywin, pare de Tyrion, de Jaime i de Cersei. Cersei es va casar amb el rei Robert Baratheon i Jaime va passar a ser escuder d'aquest rei, per la qual cosa els tres germans Lannister es troben establerts al castell en desembarcament del rei. Tyrion té una relació conflictiva amb el seu pare, ja que Lord Tywin el menysprea per ser deforme i perquè en el moment del seu naixement va morir la seva mare.
En general, quan es descobreix que una sèrie serà estrenada a l'abril, totes les nostres ments assumeixen el pitjor, però la cadena CBS espera que aquest no sigui el cas en presentar New York City 22, una nova sèrie policial produïda per Robert De Niro. New York City 22, coneguda anteriorment com Rookies, segueix a 6 agents nous en el Departament de Policia de Nova York, mentre han de començar les seves carreres patrullant els perillosos carrers d'Upper Manhattan. Els nous són Jennifer Whitehouse Perry, una marina a l'Iraq amb actitud de líder, Ray Lazarus Harper, el major de la seva classe, i ex-reporter de notícies policials, i Tonya Sánchez, pertanyent a una família de criminals. Ahmad Khan, un afganès que lluita per arribar a aquest lloc, Kenny McLaren, una jove pertanyent a una família de policies amb dubtes sobre el treball, i Jason Jackpot Tony, un jove estel de bàsquet que va malgastar la seva oportunitat a la NBA. Amb personalitats, famílies i raons diferents, aquests nous policies hauran de superar els seus errors per trobar la forma d'adaptar-se a un nou treball, nous caps i nous companys en un dels barris més perillosos de Nova York.
Les estrenes de la setmana.
Comencem amb Los Juegos del Hambre. El que en el passat eren els Estats Units, ara és una nació anomenada Panem. Un fastuós Capitoli exerceix un control rigorós sobre els 12 districtes que ho envolten i que estan aïllats entre si. Cada districte es veu obligat a enviar anualment un noi i una noia entre els 12 i els 18 anys perquè participin en els Hunger Games, que són transmesos en directe per la televisió. Es tracta d'una lluita a mort en la qual només pot haver-hi un supervivent. Katniss Everdeen, una jove de 16 anys, decideix substituir a la seva germana en els jocs. però per ella, que ja ha vist la mort de prop, la lluita per la supervivència és la seva segona natura.
Podríamos hacerlo, huir y vivir en el bosque.
Nos cogerían.
A lo mejor no.
No recorreríamos ni 8 kilómetros.
Bienvenidos, bienvenidos. Ha llegado la hora de seleccionar a un valiente y a una valiente que tendrán el honor de representar al Distrito 12 en los 74 Juegos del Hambre.
Es tu primera cosecha, Prim. Tu nombre solo ha entrado una vez en la urna. No vas a salir.
Primrose Everdeen.
¡Prim! ¡Me presento voluntaria! ¡Voluntaria como tributo!
Nuestros tributos, Pita Matar y Katniss Everdeen.
Solo quieren espectáculo, es lo único que quieren.
Somos 24, ¿eh? Y solo uno sale con vida. ¿Estás aquí para ponerme guapa?
Para ayudarte a impresionarles. Y se decretó que cada año los 12 distritos de Panem entregarían como tributos a un chico y a una chica de entre 12 y 18 años para ser entrenados en el arte de la supervivencia y para estar preparados para luchar a muerte.
Es el momento de enseñarles todo. Asegúrate de que te recuerden.
No dejo de darle vueltas. Me gustaría enseñarles que no les pertenezco. Si voy a morir, quiero hacerlo siendo yo mismo.
Yo no puedo permitirme pensar así.
Si quiero silbar, silbo. Quan falten 2 setmanes perquè Silviu surti d'un centre d'atenció de menors, rep la visita del seu germà petit, que li explica que la seva mare, que acaba d'arribar d'Itàlia, vol emportar-se'l amb ella. Silviu té raons per tractar d'impedir-ho per sobre de tot. Mentrestant, s'enamora d'una noia d'un grup d'estudiants de sociologia que va al centre a fer pràctiques.
Tienes una visita. ¿Sabe quién es?
No lo sé, ya lo verás.
¿Quién ha venido a verme?
Ha venido tu hermano.
Mamá ha vuelto a casa. Quiere que vaya con ella a Italia.
Vete a casa. Y espérame allí.
¡Te resistes a la autoridad!
Has sido un buen muchacho durante 4 años. Solo te quedan 9 días aquí. No quiero que cometas más errores.
¿Tienes miedo de que no te dejen salir de aquí? Desde ahora, solo harás lo que yo te diga. Ahora es mi esclavo.
¿Y ahora vienes a pegarme después de 8 años? ¡Dime! ¿Y quieres llevártelo a él? ¡Te partiré tu jodido cuello si te lo llevas!
¡Soy tu madre! ¿Lo entiendes?
Saldré de aquí y me casaré con esa chica de los labios bonitos.
Seguim amb el documental Esto no es una película. El director Jafar Panahi va haver d'esperar durant mesos que es fes públic el veredicte de l'apel·lació judicial a la seva condemna a 6 anys de presó i 20 d'inhabilitació per dirigir. A través de la reproducció d'Un dia a la seva vida, Jafar Panahi i Mokhtava Mirtabakh ens ofereixen una visió general de la situació actual del cinema iranià.
بخوده 30% فیلمو گرفته بودیم که یه دفعه ریختن خونه تمام راشا رو اینا رو بردن و به من و اون مسائل به وجود اومد.
La pesca del salmón en Yemen, el doctor Alfred Jones, membre del Centre Nacional per al Foment de la Piscicultura, deu la seva reputació a un treball pioner sobre la reproducció dels mol·luscs. Quan el seu cap li demana que estudiï la possibilitat d'introduir el salmó a Yemen, rebutja la proposta rotundament. El que ignora és que darrere del projecte està Mohammed Ben Zaidi Banitihama, un acabalat xec obstinat a exportar l'art de la pesca amb mosca al nord de Yemen. L'absurd projecte capta l'atenció d'un ambiciós assessor del primer ministre que veu en ell una excel·lent oportunitat per millorar el prestigi del Regne Unit a Orient Mitjà i, de pas, consolidar el seu futur polític. Quan el projecte s'engega, el doctor Jones es veu obligat a reconsiderar el seu dictamen inicial i a col·laborar amb la jove i atractiva representant del xec.
Estimado doctor Jones, represento a un cliente que ha expresado su deseo de introducir la pesca deportiva del salmón en Yemen.
Como especialista en piscicultura, esto es completamente absurdo. Es imposible que el salmón pueda sobrevivir en semejante hábitat. Gracias por atenderme, señorita Chetwood Talbot. Conozco la salida. Adiós.
Yo me encargo del descabellado proyecto de introducir la pesca del salmón en Yemen.
Quiero una buena noticia sobre Oriente Medio, un notición.
Yo busco la foto precisa.
Introducir la pesca del salmón en Yemen.
Para suavizar las relaciones anglo-árabes.
El primer ministro está muy interesado.
¡Oh, felicidades, Patricia!
Este proyecto se ha vuelto prioritario.
Para Fred es totalmente irracional la idea de que esos peces que viven en las frías aguas de Escocia sobrevivan en el desierto. En primer lugar, habría que capturar 10.000 salmones y llevarlos hasta Yemen vivos, no me pregunte cómo, permitiendo a los salmones migrar río arriba, por supuesto hasta la estación seca, cuando todos morirán.
Es impresionante, Dr. Jones.
Mire, me lo he inventado todo.
No, el dibujo. Es un artista, si me permite decirlo.
Shore, enfonsat en la rutina del dia a dia i poc entusiasmat per les seves perspectives professionals, un jove de Zuberoa, decideix dedicar-se completament a la literatura. Torna llavors a relacionar-se amb el seu oncle, un excèntric escriptor sobrenomenat Hollywood, que va triomfar a Amèrica i que ara viu allà a la muntanya. Els seus moments d'alegria es divideixen entre les seves excursions al refugi del seu oncle i les hores que passa amb la seva núvia Nerea, nouvinguda a Zuberoa després d'un llarg viatge per un país llunyà. A mesura que l'escriptura es converteix en l'activitat més important de la seva vida, comença a percebre canvis subtils en el seu entorn. No obstant això, no s'adona que un misteriós home de negre el vigila de dia i de nit, provocant al seu voltant estranys esdeveniments. Nerea, en canvi, percep immediatament la presència de l'intrus i comença a comprendre el que està succeint.
Jinkoak sortu dutut eta desegin. Haien arteko lehiaen odolaz ase.
Curiositats del cinema.
Avui parlarem sobre la pel·lícula El pianista per desvetllar els secrets i les curiositats d'aquesta magnífica pel·lícula dirigida per un fantàstic Roman Polanski a l'any 2002. El protagonista principal va ser interpretat per Adrien Brody, que va tenir que aprimar-se uns 15 quilos per poder guanyar-se el paper, com també la seva exhaustiva preparació del personatge cancel·lant el lloguer del seu pis a Los Angeles, els seus telèfons, venent el seu cotxe i desapareixent de la seva vida quotidiana per aprimar-se, aïllar-se i preparar-se bé per la soledat del personatge en el film. Quan acaba el rodatge del film, Adrien Brody assegura que li va costar molts esforços separar-se del vincle que mantenia amb el seu personatge. També diu que avui en dia és el seu àngel de la guarda. L'actor va tenir que aprendre a interpretar Frédéric Chopin pel seu paper i us puc assegurar que és bastant difícil per la tècnica i la manera d'escriure la música que tenia aquest compositor en particular, el meu preferit per cert. I l'actor assegura que va ser quasi més difícil que deixar de menjar per aprimar-se. Roman Polanski va guanyar l'Oscar al millor director per aquest treball, però no va poder recollir l'estatueta, ja que no podia entrar als Estats Units des que va ser acusat l'any 1974 de violació a una menor. El director no volia portar una pel·lícula autobiogràfica, per si algú no ho sap, el film està basat en el llibre El pianista del gueto de Varsovia, de Vladislav Spilman. Però tot i així va tenir que remoure els seus pitjors records del passat, ja que durant aquella època va perdre els seus pares i molts amics. No era la primera vegada que Polanski havia pensat a portar a la gran pantalla l'Holocaust dels jueus, i és que a principis dels 90 va ser sondejat per dirigir el projecte a la llista de Schindler, però s'hi va negar deixant via lliure Steven Spielberg perquè deia que el seu resultat seria massa dolorós. 10 anys més tard, segurament es va veure amb forces per poder dirigir El pianista i recuperar un dels episodis més cruels de la història del segle passat.
El debat.
Fa uns dies vàrem parlar sobre una de les pel·lícules més emblemàtiques de la filmografia del gran director David Fincher. Avui al debat parlarem de la que va ser la seva gran pel·lícula, un dels millors thrillers dels 90 i potser del cinema, parlem de Seven. Sergio, què diries que aporta David Fincher a la pel·lícula?
Doncs David Fincher és un director molt dinàmic, capaç de fer una pel·lícula tan difícil com és aquesta. Cada petit argument de la mateixa, compost per un dia de la setmana i un pecat capital, dels 7 que hi han, constitueix en si mateix un tot. Una altra de les bases amb les quals explica el director és amb la seva capacitat per crear ambients opressius. En aquesta ocasió utilitza la pluja durant la major part de la pel·lícula per substituir-la pel sol quan arriba el moment de les revelacions.
Si us sembla, anem a escoltar un fragment de la pel·lícula.
¿Quién eres, John? ¿Quién eres realmente?
¿A qué te refieres?
A estas alturas, hablarnos de ti no puede hacerte ningún daño.
Da igual quién soy, creo que eso no tiene ninguna importancia. Continúa por el carril izquierdo, ¿quieres?
¿A dónde nos dirigimos?
Ya lo verás. No solo vamos a recoger un par de cadáveres más, ¿verdad? Eso no sería impactante. Debes pensar en lo que dirán los periódicos, ¿no?
Si quieres que la gente te escuche, no puedes limitarte a darles una palmadita en el hombro. Hay que usar un mazo de hierro. Solo entonces se consigue una atención absoluta.
Pero la cuestión es, ¿tan especial te crees para que te escuche la gente?
No soy especial. Nunca me he creído excepcional. Aunque esto sí lo es. Lo que hago. Mi trabajo.
¿Tu trabajo, John?
Sí.
Lo siento, pero yo no veo nada especial en lo que haces, John.
Eso no es cierto.
No, es verdad. Porque lo curioso es que da igual. Dentro de 2 meses nadie se acordará. Esto se habrá olvidado. Ni siquiera sabrán tu nombre.
Aún no has contemplado toda mi obra. Pero cuando esto acabe, cuando haya terminado, algo quedará. La gente quizá no comprenda nada, pero tampoco podrá negarlo.
Estamos perdiendo el tiempo. Háblanos de lo que has planeado, John.
Estoy impaciente porque lo veas. Te aseguro que será algo incomparable.
Puedes estar seguro que lo veré porque estaré a tu lado. Así que cuando llegue el momento, acuérdate de avisarme. No quiero perdérmelo.
No, no te preocupes. No te lo perderás. No perderás ni un detalle.
Seven aglutina i reformula totes les constants i característiques del thriller i el drama policiac per arribar una mica més enllà. Diries que Seven va ser com una referència en les pel·lícules de suspens d'avui dia?
El thriller més congènere és un to sinistre en el qual es desenvolupen els relats d'assassins sanguinaris, de crims atroços, però també de personatges que escapen a les lleis de la naturalesa i de la raó. En el thriller, l'objectiu és provocar l'atenció màxima en l'espectador, ja que to thrill significa emocionar, entusiasmar, i el nom thrill significa sotrac. No hi ha dubte que Seven compleix amb aquesta definició de sobres, ja que és el thriller més pertorbador i provocador de la dècada, i no només això, a més utilitza un discurs apocalíptic que canvia completament els clixés del cinema policíac i una societat molt desquiciada.
Un dels aspectes que podríem destacar de la pel·lícula és l'assassí, considerat un dels psicòpates més intel·ligents i malalts de la història del cinema. Tu què opines?
Doncs sí, jo penso que l'assassí de Seven és un dels millors psicòpates que ens ha donat la història del cinema recent. Un dels més perillosos que ens demostra com de gran pot arribar a ser el poder del fanatisme. La seva metodologia perversa és fantàstica i la seva reflexió sobre la degeneració de la societat resulta molt convincent.
Quins aspectes destacaries?
Doncs la seva atmosfera, molt fosca i molt degradant, la seva capacitat de reinvenció d'un gènere, el policia, que en aquest cas, que semblava encasellat i que va crear escola, un abans i un després en aquest tipus de gènere, completament. I també destacar la manera en què està muntada la pel·lícula, sobretot els seus crèdits inicials, que són fantàstics.
Un aspecte que fa de Seven una pel·lícula gairebé rodona, a part de la seva ambientació, són les seves interpretacions. Què ens pots dir dels papers protagonistes?
Doncs bé, recordar que els actors principals són dos actorassos, com són el Morgan Freeman i el Brad Pitt. Començant per Morgan Freeman, no cal ni gairebé ni presentar-lo, és un actor molt consolidat i pensant en pel·lícules dolentes, jo no me'n recordo de cap ni una. Jo crec que sempre ha fet pel·lícules molt, molt interessants i sempre ha interpretat molt bé els seus papers. En aquest cas, interpreta el detectiu abans de poc de retirar-se, el William Somerset, que és un home sense cap energia ni motivació. Després tenim el Brad Pitt, interpretant el que seria, o el que serà, millor dit, el substitut de Somerset, l'inspector David Mills, i un Brad Pitt que va fer un dels primers personatges més seriosos de la seva carrera, juntament al que va fer amb entrevista con el vampiro un any abans. I passant a personatges més secundaris, tenim a Gwyneth Paltrow com a dona de Mills, que va ser el seu primer paper en el cinema.
Que comença com un personatge que només és la parella de Brad Pitt,
sí,
i després
i
acaba sent un fet bastant...
Sobretot de cara al
impactant.
Final.
No donem més detalls.
Sí, millor que no. I per acabar està Kevin Spacey, que interpreta l'assassí principal de la pel·lícula, un personatge maniàtic i esfereïdor, que apareix al tram final de la pel·lícula, que és quan la pel·lícula va creixent d'intensitat. I com a curiositat, dic que Kevin Spacey no apareix als crèdits inicials de la pel·lícula perquè el seu director, David Fincher, volia jugar amb aquest efecte sorpresa amb l'espectador, que no sabessin fins al final de la pel·lícula qui era l'assassí.
Molt bé, ben fet. Quina repercussió va tenir la pel·lícula a l'època?
Doncs va tenir una repercussió molt gran. Molta gent, al veure-la al cinema, va repetir, sobretot per veure un final, que no desvetllarem, i dels millors que, vamos, que jo recordo. Personalment, jo crec que és del tot inesperat.
I ja per acabar, algun premi a destacar?
Doncs no. I tot i que la crítica i el públic la van posar pels núvols, només va rebre una nominació a l'Oscar pel seu muntatge.
La banda sonora.
Com tots sabem, fa unes setmanes es va estrenar la tercera part d'una de les franquícies del gènere de terror més famoses, Rec 3. És la saga del gènere més rentable i exitosa, ja que les seves dues anteriors entregues van recaptar un total de més de 35 milions d'euros. Per la seva banda sonora d'aquesta tercera entrega es va rendir un homenatge als grans noms del rock espanyol contemporani. Els oients que hagin vist la pel·lícula segur que recordaran la mítica escena on sona el tema de Tino Casal, que ara mateix estem escoltant. La banda sonora està encapçalada per Coque Maya amb el seu tema No puedo estar sin ti.
Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza y no puedo más. No puedo más. Debería estar cansado de tus manos.
Durant la celebració del convit dels dos protagonistes, podem escoltar temes de M-Clan, Platero i tu, o el tema que més podem recordar, ja que és amb el que fan la seva entrada al restaurant, que pertany a Austrian Blonde, Chup Chup. Una especial esmena al famosíssim tema de Pablo Abraire, Gavilano Paloma, que acompanya l'inici del film i que va guanyant importància durant el desenvolupament del film com a element clau del seu argument.
Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano Paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser gavilán.
La pel·lícula, a més, inclou una cançó original d'Ivan Ferreiro anomenada Canción de Amor y Muerte.
Serte infectada desde el corazón, no hay dolor, hay una luz tenebrosa, no te pongas nerviosa, que ya nada te hará de verdad y tú serás la princesa.
Encara ens falta saber si podrem trobar a les nostres tendes de música l'edició de la banda sonora, però la referent a la musical, composada pel navarrès Miquel Salas, nominat als Goya, entre d'altres premis, com per exemple els Òscar, pel seu treball a Bajo las Estrellas.
I I fins aquí un nou programa de Cinèfils en Acció. Tornem la propera setmana. Adeu!